La periodista Mònica Terribas visita l'Arxiu Nacional de Catalunya per oferir una conferència sobre comunicació en el marc del cicle de tertúlies dels amics de la UNESCO Vall d'Oreix-Sant Cugat dedicat a aquest tema, al món del periodisme i la comunicació. Senyora Terribas, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
I ara, benvinguts a tots a parlar d'una cosa que realment ens amoïna, que és com comuniquem tot el que està passant.
Precisament abans de centrar-nos en aquesta matèria, m'agradaria preguntar-li si coneix el nostre mitjà de comunicació, Cugat.cat, i la seva aposta, d'una banda, per mantenir la ràdio tradicional, el 91.5 de la FM, i de l'altra, potenciar les noves tecnologies, la xarxa, d'una banda, la televisió online i també el diari electrònic. Per tant, coneix el nostre mitjà i què li sembla aquesta aposta que està duent a terme des dels últims anys?
El conec perquè tota la meva família pràcticament és santcugatenca, per tant els mitjans de proximitat són un dels vehicles que ens apropen en el dia a dia de les coses que els mitjans nacionals no poden abordar, i per tant mantenir aquests lligams dels mitjans de comunicació amb el territori són fonamentals perquè la gent pugui sentir que forma part d'una mateixa comunitat, no?
D'altra banda, ja parlant del cicle en si, una de les idees que més ha abundat en aquestes tertúlies que s'han anat fent al llarg del mes de gener és que els mitjans estan molt condicionats per grups de pressió, grups empresarials, que determinen en gran part les rutines de producció, els continguts dels mitjans. La meva pregunta és com poden els ciutadans mantenir la confiança en les notícies que surten als mitjans si hi ha aquesta relació?
Jo crec que no hauríem de confondre el que és la pressió pròpia d'una societat que vol veure reflectida en els mitjans, i per tant les pressions que administren els mitjans públics o privats són lògiques i pròpies d'una societat que vol veure's reflectida en els mitjans de comunicació, i els condicionants econòmics que fan que la nostra feina sigui cada vegada més precària i la velocitat en la que treballem no ens permeti treballar amb les eines que podem. Per tant, són dos aspectes molt diferents. És a dir, una cosa és la pressió que la societat fa sobre els mitjans, que és lògica, sigui institucional, sigui de societat civil, sigui de sindicats, sigui d'organitzacions no governamentals, sigui de partits. Aquesta és una pressió lògica que nosaltres hem d'administrar. I una altra cosa és com les circumstàncies econòmiques han precaritzat i molt els mitjans de comunicació, i per tant la nostra feina s'ha vist afectada en la manera com nosaltres treballem.
Li pregunto perquè el seu predecessor en aquest cicle, el senyor Vicenç Villatoro, va afirmar que actualment, darrerament, hi ha una tendència que és que els mitjans de comunicació, ja cada partit polític acostuma a tenir un grup de comunicació al darrere, no un suport explícit, però sí doncs, un suport ideològic amb una certa tendència. No sé si està d'acord amb aquesta reflexió, i en cas que sí, és positiu que existeixi aquesta associació entre partits polítics i mitjans de comunicació?
Jo crec que no comparteixo 100% l'argument, en el sentit de que una cosa és el que vulguin els partits i una altra cosa és el que sigui la realitat. El que sí que hi ha, segur, és que el fet que molts mitjans privats tenen necessitat encara per la complexitat del nostre espai comunicatiu de sobreviure i per tant reben ajuts públics, aquests ajuts públics fins a quin punt condicionen la línia editorial dels mitjans. Una altra cosa és que un partit es pensi que té un mitjà, que això són conceptes que potser el partit el té i resulta que el mitjà ni se'n sent ni es fa copartícep d'aquesta percepció. Que hi ha una necessitat per part dels partits de pensar que haurien de tenir mitjans que reflectissin els seus interessos, això segur que hi és, aquesta percepció. Una altra cosa és que això existeixi com a tal. Vull dir, a mi em costa molt dir, escolta, La Vanguardia és de tal, El Periòdico és de tal, L'Ara és de tal. No, senzillament hi ha tendències de pensament que es reflecteixen a través dels opinadors, a través dels col·laboradors, a través d'una determinada línia editorial, que uns poden sentir-se més a prop dels seus interessos que d'altres. Ara, nosaltres no tenim diaris de partit i no tenim televisions de partits, ni tenim, siguin públiques o privades, no? I això afortunadament és així.
D'altra banda, ara ho acaba de comentar, ajuts públiques, per exemple, als mitjans de comunicació. Vostè ha estat directora de TV3, ara forma part de l'Ara. Vostè, quina diferència hi ha entre els dos mitjans quant a nivell de pressió d'agents externs? En quin dels dos mitjans nota que hi ha una pressió per part d'agents externs per tal doncs, d'influir d'alguna manera o condicionar econòmicament al mitjà?
A veure, jo crec que els mitjans públics tenen la gran virtut de tenir mecanismes de control que fan que es pugui anar monitoritzant el seu grau de pluralitat a través del Consell de l'Audiovisual, a través de la pròpia comissió parlamentària, etc. Això fa que el nivell d'exigència que es té sobre els mitjans públics és molt més transparent que el que es té sobre els mitjans privats. Ara bé, jo diria que la pressió de la societat pública i privada sobre els mitjans de comunicació és igual amb un mitjà privat que amb un mitjà públic. Una altra cosa és el cas que els responsables d'aquests mitjans fan d'aquesta pressió. És a dir, sempre tendim a atribuir més responsabilitat al que pressiona que no al qui l'engalta la pressió. I aleshores la clau està en com s'administra la pressió per part dels professionals. Aquesta és la clau.
Vostè forma part del grup de periodistes Ramon Barnils. Aquest col·lectiu publica anualment un anuari que es diu Media.cat, l'Observatori Crític de Mitjans, que recull, entre cometes, els silencis informatius dels mitjans, podríem dir autocensura, entre cometes. D'una banda, des del punt de vista comunicatiu és molt interessant, però no sé si des del punt de vista crític, democràtic, és un toc d'atenció que un col·lectiu hagi de recopilar els silencis informatius dels mitjans de comunicació al llarg d'un any.
Hi ha dues qüestions respecte als temes silenciats. Una és els temes que voluntàriament els mitjans silencien, que aquest seria un aspecte, i un altre que és els temes al voltant dels quals els mitjans de comunicació no tenen temps de dedicar prou energia ni prou personal per investigar. I que a vegades, en aquests temes silenciats que publica l'anuari Mediacat i que a més ara tenen la voluntat d'aprofundir-hi, de donar mitjans a periodistes perquè es dediquin a investigar, puguem nosaltres, des dels mitjans generalistes, ajudar-los a fer-los visibles. No? Jo crec que hi ha factors en l'organització laboral dels mitjans privats que condicionen molt la dedicació al periodisme d'investigació, que la limiten.
D'altra banda, parlant dels estralls que causa la crisi econòmica, també evidentment en el món de la comunicació, com es pot mantenir la qualitat d'un mitjà quan hi ha molts mitjans que tanquen, altres que decideixen reduir plantilla? Com es pot mantenir la qualitat informativa sense que el treball del periodista es precaritzi?
El que està passant en el periodisme no és diferent del que li està passant a la societat. Per tant, les institucions mediàtiques, ràdios, televisions, premsa, local o no local, estan patint els mateixos problemes d'una crisi general, que el que fa és que moltes empreses, per poder-se sostenir i existir, acabin atenallant el recurs fonamental en el cas del periodisme, que és les redaccions. És a dir, que per reduir costos acabes anant al cor de l'activitat, que és les persones que dediques a treballar la informació. Aquest problema en el cas de les empreses periodístiques és molt greu, perquè és la matèria primera que et genera el contingut, i per tant la crisi l'estem notant molt en la davallada qualitativa i sobretot de dedicar temps a treballar bé els temes, precisament perquè tenim menys recursos humans i tenim menys possibilitats de dedicar aquest temps a treballar, a investigar i a contrastar tota la informació que ens arriba, no?
Vostè, que ha estat directora de TV3, el model de televisió de Catalunya, és viable a mitjà i a llarg termini?
Jo crec que sí. Jo crec que la funció que fa una televisió pública de la qualitat de TV3 és un bé a preservar. En aquests moments, tota l'estructura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals genera un cost pel ciutadà any del voltant de entre 32 i 35 euros anuals, tot el servei de totes les ràdios públiques i televisions públiques del país, i la funció que fan de dinamitzar el sector industrial, de generar cinema, de generar dramàtics, de generar know-how en molts terrenys, a part de la pròpia producció que generen aquests canals i aquestes ràdios, jo crec que és un valor a preservar. Una altra cosa és que s'ajusti, com s'ha anat ajustant en els darrers anys i segurament es continuarà fent, perquè això sigui una càrrega que s'adapti al moment que estem vivint. Ara, jo diria que és una de les estructures d'estat a preservar amb més força.
Tot i així, podria caure ja rumors d'un possible expedient de regulació d'ocupació en el si de Televisió de Catalunya. És possible que el veiem d'aquí, per la seva experiència, tal com ho va viure vostè, en uns propers mesos, anys?
La veritat és que jo ara sóc fora d'allà, per tant no conec el dia a dia. Sé que el que llegeixo en els mitjans se'n parla, se'n parlava aleshores quan jo hi era i se'n parla ara. Els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio van fer un esforç per reduir-se el sou. És possible que aquesta mesura es torni a prendre de manera transversal a totes les persones que treballen en aquella casa. S'han reduït, gràcies a la reforma laboral, alguns plusos que abans no es podien alterar per una qüestió de normativa laboral, i segurament hi haurà ajustaments, però jo no tinc una bola de vidre ni estic en l'estructura per saber-ho.
Ja anem acabant, senyora Terribas. Dues últimes preguntes. D'una banda, vostè exerceix la docència. Què en pensa del fenomen, crec que és bastant evident, del sobreaccés de facultats de periodisme arreu de l'estat espanyol, que genera, sobretot en moments de crisi econòmica, un excés d'oferta, és a dir, de llicenciats en periodista, que actualment la demanda no pot absorbir?
Jo crec que ha coincidit el fet que s'ha percebut els mitjans de comunicació i el periodisme com professions de futur, que ho són, amb una sobreoferta territorial de facultats que tracten temes de comunicació, de periodisme i professions relacionades amb el nostre món. Jo sóc partidària d'especialitzar els centres docents de manera que els millors llicenciats en cinema, els millors llicenciats en periodisme, tinguem en el territori clústers d'especialització. Suposo que això és aplicable a la resta de llicenciatures, però sí que és cert que en un moment de crisi com el que tenim ara, tots els nostres estudiants que estan a les diferents facultats de periodisme doncs deuen veure un futur negre, però aquesta crisi passarà i els mitjans de comunicació i la comunicació en tots els ordres de la nostra vida empresarial, pública i mediàtica tenen molts aspectes on ells podran treballar, n'estic segura.
Senyora Terribas, al principi de l'entrevista comentava amb Cuat.cat la seva aposta per les noves tecnologies, per internet. No sé si aquesta reestructuració, reorganització que està fent Cuat.cat i que també evidentment estan fent altres mitjans, de situar-se a la xarxa, a internet, a les noves tecnologies, és l'única alternativa o n'hi ha d'altres per al futur dels mitjans de comunicació?
Mira, jo ara sóc en un mitjà que és líder en la xarxa, ara.cat, que té 1,5 milió d'usuaris. Aquest 1,5 milió d'usuaris són els nostres visitants que estan consumint informació online i que es descarreguen molts d'ells el diari a través de l'ordinador i de les tauletes. És evident que el que hem de trobar, i passa aquí, passa als Estats Units i passa tot arreu, el model de negoci que faci sostenible un periodisme de qualitat a través de la xarxa. Aquesta és la gran incògnita en aquests moments. No que el futur sigui digital, això és una evidència. Ara, hem de trobar el model econòmic que faci sostenible els mitjans per abandonar recursos més analògics, com pot ser el paper i la impressió dels diaris, i volcar-nos en un món digital de manera definitiva que realment sigui sostenible. Quin és el problema de fons? Que el ciutadà no té la percepció que aquella informació que obté a través de la xarxa sigui el fruit d'un esforç professional i que per tant s'hagi de pagar per això. I aquest és el xip que hem d'aconseguir canviar.
Molt bé, doncs, Mònica Terribas, periodista, editora del diari Ara, moltes gràcies per haver atès a Cuat.cat i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu.